Nosaltres, quan vam saber que hi havia un grup de 7 acadèmics i professionals de prestigi nomenats pel govern per fer el seguiment de la jornada del referèndum després de la dimissió dels membres de la sindicatura electoral, vam dir dilluns voldrem parlar amb alguns d'ells per saber com ho han vist. Noc Albertí, Joan Vintró, Ferran Requejo, Mercè Barceló, Josep Maria Vilajosana, Ignasi Faura i Eladi Crauet són aquests 7 acadèmics, la majoria dels quals catedràtics de dret constitucional. Ens acompanyen Joan Vintró, catedràtic de Constitucional de la Universitat de Barcelona. Bon dia, Joan.
Bon dia.
I la Mercè Barceló, catedràtica de Dret Constitucional de la Universitat Autònoma. Bon dia, Mercè.
Bon dia.
Naturalment, la resta estan dormint. Alguns d'ells ens han dit, escolteu, tingueu pietat de nosaltres. Nosaltres ho hem fet perquè, evidentment, ahir devia ser un dia intens. Joan i Mercè, com vau treballar?
Bé, nosaltres vam treballar... teníem una dependència al Palau de la Generalitat, a la qual doncs, ens podíem reunir. Rebíem informació fins a tots els mitjans de totes les xarxes socials, rebíem informació del govern i també ens podíem desplaçar, cosa que especialment al migdia doncs, vam fer per visitar diversos col·legis, alguns de nosaltres fins i tot per poder votar perquè no havíem pogut fer-ho a primera hora del matí, alguns de nosaltres, concretament el Ferran Requejo, que és el que va llegir el comunicat, doncs va ser testimoni directe en el seu col·legi d'una de les actuacions policials repressives més contundents per part de la policia. Per tant, doncs, disposàvem de diverses fonts d'informació i de la possibilitat doncs, també de moure'ns. Vam tenir també contacte amb alguns dels observadors internacionals que han fet aquest seguiment també.
I què us van dir, Joan?
El que havia estat retingut, precisament, sí, va ser un senyor que havien, un holandès que l'havien retingut, sí, que havia tingut va estar en un dels col·legis, van sortir molt, molt, molt impressionats.
Ahir Ferran Requejo, en la compareixença que va fer en nom de tots vosaltres, va dir: en primer lloc, volem remarcar que el referèndum convocat per l'1 d'octubre s'ha realitzat, s'ha iniciat de forma efectiva a l'hora prevista i, tot i les incidències, s'ha desenvolupat durant tot el dia fins al seu acabament. Suposo que el que valoràveu era tot el que podia afectar finalment el recompte que vam tenir d'aquests 2.262.424 paperetes no definitives encara i el resultat d'aquests vots en el cas que s'arribin a implementar, a veure quina validesa, quines garanties tenia tot plegat, no?
Validesa plena, garanties, en un principi estaven totes establertes, totes, la Generalitat havia establert totes les garanties necessàries per la celebració d'un referèndum. Els fets d'ahir, la desproporcionalitat en l'actuació de la policia van començar a alterar. I de fet, el resultat d'aquest que es diu del 43% de vots és simplement tendencial, perquè el resultat d'aquest possiblement hagués pogut arribar a un 50% i bastant llargs per cent si no s'haguessin endut paperetes, si no haguessin establert la por que van establir al carrer.
Nosaltres tampoc teníem una missió de validar els resultats, és a dir, aquesta missió li corresponia a la sindicatura electoral, que com pels motius que tots sabem de les multes quantiosíssimes que els hi van imposar, doncs es va veure obligada a renunciar, i per tant aquesta funció li corresponia a ella i nosaltres no assumíem aquesta funció ni cap funció administrativa de control ni de validació del procés electoral. Nosaltres simplement el que fèiem era un seguiment, una observació, podríem dir, en lloc d'internacional local o de persones locals, per veure com es desenvolupava la jornada i quines característiques tenia, però sense, evidentment, cap tipus de validació dels resultats.
Ara aquí hi ha dos escenaris que, sens dubte, en els propers dies veurem, perquè acabem de sentir Jordi Turull, ahir vam sentir el president Carles Puigdemont dient: nosaltres havíem aprovat una llei del referèndum, aquesta llei del referèndum determinava el referèndum d'autodeterminació que ahir es va celebrar, i quan validem aquests resultats i siguin definitius, nosaltres ho portarem al Parlament per poder aplicar la llei, que vol dir fer una declaració d'independència, i paral·lelament el govern espanyol potser apliqui el 155, no? Aquest xoc ja definitiu, no?, en què hi ha una declaració d'independència i on s'aplica el 155, va ser matèria per part vostra ahir en algun moment d'anàlisi sobre la força d'aquests resultats per poder prendre aquesta decisió?
No, perquè pensem... Bueno, això no ha estat ni objecte d'anàlisi per part nostra, ni és una cosa que es qüestioni amb un referèndum. Normalment, pels referèndums no s'exigeix cap tipus de majoria, almenys la Comissió de Venècia no l'ha exigida, com és lògic, perquè si no... El votant del no tindria dos vots, doble vot, el de l'abstenció i el del no. Per tant, ahir es va sortir claríssimament amb un 90%. El resultat és que un 90% dels votants estaven pel sí. Aquest és el resultat.
Sí, de tota manera, dic, en l'informe nostre no apareix cap consideració d'aquestes perquè no era missió de la invitació que havíem rebut per part del govern de seguir estrictament la jornada i no les conseqüències polítiques que es puguin derivar dels resultats coneguts. Jo, sobre aquests resultats coneguts, jo crec que... la primera cosa que s'ha de dir, és el que nosaltres dèiem, és que efectivament el referèndum es va celebrar. I, per tant, totes les informacions que venen del govern de l'Estat doncs em semblen que desconeixen la realitat, no? Aquesta jo crec que és una... El referèndum es va fer. Es va fer en unes condicions molt particulars. Per tant, unes condicions molt particulars d'un marc jurídic que hi ara bastant particular, amb uns elements molt singulars, i encara ho va fer més singular l'actuació repressiva per part de l'Estat.
I el boicot informàtic, que alterava totalment...
Jo crec que va haver-hi tota una sèrie de circumstàncies que van ser l'actuació repressiva més directament física per part de la policia i després els intents, diguem-ho així, de desmuntar les infraestructures informàtiques provocant doncs, a través d'inhibidors que feien que no funcionés el registre universal de tipus electrònic. La qual cosa porta a que, efectivament, hi ha unes dades de participació que són les que són, que jo crec que són significatives, són importants, però que també...
Un 42% és, amb aquestes circumstàncies, Déu-n'hi-do, no?
Clar, el que passa que a partir d'aquí hi ha dos dades que a vegades s'ajunten o que s'ajunten a les informacions i que jo crec que aquí possiblement calgui ser més curós en la seva anàlisi, potser cal esperar un parell o tres de dies, sí. I els resultats definitius d'unes eleccions d'un referèndum no es donen la mateixa
immediatament,
sinó que a qui li pertoqui doncs ho ha de fer al cap de dos o tres dies. Clar, aquí la projecció de dir quanta gent que volia anar a votar no va poder anar a votar perquè li va agafar por i se'n va anar a casa. Bueno, això és difícilment...
És difícil quantificar.
És difícil quantificar. Podem dir, aquells col·legis que es van tancar, bueno, o que no es va poder computar res perquè s'ho van endur, doncs no sabem el que va votar. Ara, potser en aquests col·legis, si hi va haver registre, la dada dels votants sí que es pot saber. Uh-huh. És a dir, que aquí caldrà fer una anàlisi molt minuciosa dels diversos elements que concorren en aquesta, diguem, en aquests efectes sobre els potencials votants o sobre votants efectius que després no es podrà comptabilitzar si van votar sí o no. Sí. És a dir, les urnes robades en el registre, si es va fer un registre del tipus que sigui, manual o electrònic, aquí sabem qui va votar, encara que després robessin les urnes. Sí. El que no podrem saber...
Sabrem el nombre de participants, absolut.
El que no podrem saber
és el que van votar,
no?
El que sí que vam constatar nosaltres, i des de la perspectiva jurídica, són dues coses. Una, que la policia espanyola va intervenir al marge del que són els acords adoptats en la Junta de Seguretat. Dues, que va intervenir desproporcionadament d'acord amb la interlocutòria de la jutgessa.
Era molt clar.
Que deia, sin afectar la normal convivència ciutadana, evidentment, això, aquesta interlocutòria no es va acomplir. I tres, la vulneració flagrant dels drets dels ciutadans, especialment de la llibertat d'expressió, de la llibertat de reunió i del dret a la integritat física i moral. I aquests drets són reconeguts a la Constitució espanyola, als textos internacionals, i això porta a que hi ha un article, i és un article en el qual comença el Tractat de la Unió Europea, que és que els estats, per mantenir el seu dret a ser estats, han de vetllar pels valors de la dignitat, pels valors de la democràcia, i ahir especialment va ser... contundent el trencament de tots aquests valors per part de l'Estat espanyol amb l'actuació que li va fer ja abans, dies abans, ja van veure l'actuació que li havien fet, el paper que li van fer jugar al Ministeri Fiscal. Ahir va ser, li va tocar el torn a la policia i vam veure els valors trencats.
Jo ahir em preguntava i pensava com que demà ens acompanyaran en Joan Vintorello i Mercè Barceló, m'ho podran respondre. Divendres nosaltres subratllàvem la interlocutòria del 27 de setembre de la jutgessa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Mercedes Armas, i deia clarament que, malgrat que s'havien d'adoptar totes les mesures per reprimir aquest referèndum sense alterar la normal convivència ciutadana. I jo pensava, si li han incomplert d'una manera tan flagrant aquesta interlocutòria, quin recorregut jurídic té ara, doncs, el govern de Catalunya o aquestes 844 persones que han vist com, doncs, senzillament això no passava i estan ferides, i potser algunes d'elles ens estan sentint, algunes un parell hospitalitzades i greus, davant d'un incompliment tan flagrant d'una interlocutòria judicial del TCJ, no?
Bé, les persones, evidentment, les que van ser ferides, o no només ferides, i totes les persones que van patir la repressió brutal de la policia, tenen l'opció de fer les corresponents denúncies, i cal esperar que d'aquestes denúncies, doncs, la Fiscalia, que és tan diligent en moltes coses, doncs també en aquest cas tingui la mateixa sensibilitat i diligència per tal de que, doncs, les responsabilitats penals de persones concretes que hagin comès determinats actes, que en algun cas poden ser identificades, o dels seus responsables, doncs, en fi, depurin aquestes responsabilitats per la via penal, a nivell intern, lògicament, la jurisdicció de l'àmbit espanyol i, posteriorment, la jurisdicció internacional. Des del punt de vista de la Generalitat, jo crec que la Generalitat, em sembla, consta que ahir la tarda mateix va presentar, no, certes dificultats per poder-ho fer o per localitzar el lloc on t'havia de fer, però crec que, finalment, va poder presentar una denúncia justament per aquest incompliment de la interlocutòria de la jutge del Tribunal Superior de Justícia, atesa, diguem, l'actuació policial, que no guardava cap mena de proporció amb la mateixa instrucció de la jutgessa de que s'havia de vetllar per la convivència. Que jo crec que aquí és molt important marcar la diferent manera d'interpretació i d'aplicació, i que té que veure després també amb la manera com ho va entendre per la seva manera la policia. Jo crec que els Mossos van aplicar de manera molt, molt fidel, i ara se'ls acusarà de traïció i no sé quantes coses,
sí,
he sentit que se'ls...
Bueno, hi ha 6 jutjats que els estan investigant.
Per inactivitat. A veure, jo crec que els Mossos van ser molt...
No, per aplicar el principi de proporcionalitat.
Van ser molt curosos en el sentit de dir, com tu apuntaves, s'han d'intentar impedir això i impedir la logística del referèndum per preservar la convivència ciutadana. Bé, si tu vas en un lloc i hi ha concentrades 400 o 300 persones, és evident que si vols preservar la convivència ciutadana difícilment podràs incautar-te del material que hi hagi allà, i per tant tu què has de fer? Doncs aixecar acte, dir, ha passat això, i atès que les circumstàncies són les que són i que si jo aquí actuo amb una determinada força desproporcionada puc causar doncs, danys, i per tant, atenent a la lletra final del que diu la jutgessa, no intervinc i no faig res més. I jo crec que això és el que van fer els Mossos, no és el que va fer la policia, que la policia, sense la col·laboració adequada amb els Mossos, unilateralment i de manera, diguem-ho així, desproporcionada, va actuar en determinats llocs.
Desproporcionada, no? Sobretot si es parteix de la situació, del punt de partida, que és les persones que estaven ahir fent cua, intentant votar, estaven exercint un dret fonamental. No estaven cometent cap acte il·legal, perquè la participació en un referèndum, doncs, no està tipificada com un delicte, i per tant respon a l'exercici d'un dret, que és la llibertat d'expressió d'una banda, de reunió de l'altra, i no estaven cometent cap atemptat contra l'ordre públic. Si no es donen aquestes... Havent-hi aquestes circumstàncies, la intervenció de la policia és que és quasi ben qualificable en perspectiva jurídica. La desproporcionalitat és absoluta.
Hi ha dues coses especialment greus. Una és l'entrada, evidentment, violenta a les escoles, amb malls, trencant vidres, etc, amb tot el que això...
Això, els danys...
Però ús de gasos lacrimògens, sí, sí, i ús de pilotes, sí, sí, de goma... Sí, sí. Tenim, sí, sí, una persona hospitalitzada que probablement ha perdut un ull. I això aquí a Catalunya, que tots sabem el que ens va costar l'ull d'Ester Quintana, i per nosaltres és, per tota la societat catalana, és allò de dir, aquesta guerra l'hem guanyat, per entendre'ns, contra l'ús d'aquest tipus d'arma. Ahir va ser un dia, en aquest sentit, que doblement la societat catalana es va sentir doblement ultratjada per l'ús d'aquestes pilotes de goma, no?
Sí, sí, efectivament. És a dir, jo crec que la utilització dels mitjans, i fins i tot de mitjans tan contundents com les pilotes de goma o els gasos lacrimògens, posen en relleu aquesta, aquesta actuació policial totalment fora de mida i fora del, ho apuntava abans la Mercè, també fora dels acords de la Junta de Seguretat, que donaven una, diguem, una posició especial en els Mossos a l'hora de, en tot cas, establir la col·laboració policial, no? I jo crec que aquestes intervencions de la policia no respecten aquests acords de necessària col·laboració i de posició especial dels Mossos, sinó que van pel seu compte, sense establir aquests mecanismes de col·laboració, i a més es produeixen molt d'hora al dematí, per exemple, abans de que obrissin els col·legis. En el
I en cas, col·legis triats,
en col·legis especialment triats, com el que havia de votar el president, el vicepresident, la presidenta del Parlament. Per tant, bé, doncs jo crec que no hi ha cap justificació. Jo crec que la senyora vicepresidenta del govern d'Espanya, la Soraya Sáenz de Santa Maria, va dir una cosa que només era molt significatiu quan ho deia, perquè la mitja pantalla hi havia tot de...
Sí, les càrregues.
Hi havia totes les càrregues i deia los objetivos nunca han sido las personas, solo los materiales del referéndum. Bé, no es veia cap material del referèndum.
Es veia, es feia al carrer, perquè es feia en el carrer, més a més. No s'estava entrant a dintre, es veia bàsicament en el carrer.
Joan Vintró, i una última qüestió, perquè evidentment ara això serà matèria d'anàlisi en un futur, però el 155 pot caure de cop. Necessiten el PSOE per l'aplicació del 155?
Però què és el 155?
No, a veure, què no és el 155? Per tant, aquesta podria ser una decisió que amb el Senat en tindríem prou. Govern i Senat, i allà hi ha majoria absoluta.
Aquí jo crec que cal dir, si volen aplicar el 155... Més enllà de que es pugui aplicar en aquests supòsits...
Que no sé què és el 155, perquè no sabem.
No sabem, però vull dir, suposant que hi ha moltes coses que no sabem i les fan, no? Per tant, si el volguessin aplicar...
Podrien aplicar-lo només amb l'executiu i el Senat.
Amb un contingut que l'haurien de crear sobre la marxa, perquè no és un contingut jurídic predeterminat, el poden posar endavant només amb el Senat. I per tant el PP té majoria absoluta. Cosa diferent seria l'aplicació de l'estat d'excepció i
que
aquests sí que passen pel Parlament. I en el Parlament aquí sí que el PP no té majoria. És a dir, per tant, el tirar endavant l'estat d'excepció, l'estat de setge, aquí el Parlament, el Congrés en aquest cas, és el que té la decisió. I en aquest sentit, allà sí que el Partit Popular no té majoria. Té majoria relativa, però no té majoria absoluta, i per tant, si tots els altres estiguessin en contra, això allà no es podria fer. Però en canvi el 155 sí, perquè només requereix l'intervenció del Senat.
Aquest era el marge de maniobra que té doncs el govern Rajoy. Moltíssimes gràcies, Mercè Barceló, Joan Vintró. Sabem que ahir va ser un dia molt intens. Heu acabat ja la feina. Us han desconvocat?
Sí. Bueno.
Bueno, nosaltres sí, estem desconvocats. Vam fer l'informe final...
Era una invitació per un dia.
Exacte.
Doncs d'una manera privilegiada per la ciutadania d'aquest país que 7 persones de la vostra vàlua hagin vetllat per aquest referèndum d'autodeterminació, que segur que tindrà conseqüències en els propers dies. Moltes gràcies per ser aquí avui.
Bon dia.
Nosaltres, bon dia.